Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
I 9 minuts del matí, comença la segona hora del Sant Cugatafons d'aquest dimecres 4 de març i ho fem amb el Servei Local de Català avui, doncs perquè ens expliquin com es tradueixen al català els títols d'algunes pel·lícules i per parlar de quin és l'aprenentatge lingüístic que en podem extreure. Maroñate, molt bon dia.
Hola Alba, bon dia.
Albert Macià, molt bon dia.
Bon dia Alba.
Benvinguts una setmana més al programa. Avui un programa de pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, mai més ben dit, no? Sembla un tòpic, però és que precisament doncs, és així, eh? Avui parlarem, com es bé has dit, dels reptes que planteja doncs, traduir el títol de les pel·lícules i a partir d'aquí doncs, diverses opcions i doncs, alguns paranys o apunts lingüístics, que és el que ens toca més de ple. Però d'entrada, amb la Mar, comentant, i per què hem escollit aquest tema? Perquè ens agrada el cine, doncs també, és el primer motiu. Però també, bàsicament, doncs perquè darrerament, i aquí sentim de fons aquí com l'imperi avança.
Contraataca.
Aquest és el de l'imperi contraataca. Doncs com dèiem, darrerament ha sigut notícia que la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha creat una aplicació que es diu Cinema Cat. És una aplicació que la seva finalitat doncs, és acostar als usuaris doncs, l'oferta de la cartellera de cinema en català, com que nosaltres en aquest programa sempre hem fet bandera i sempre hem fet difusió de l'oferta, ja sigui de pel·lícules tan doblades com subtitulades com directament que siguin en català, doncs aquesta aplicació, repeteixo, Cinema Cat, doncs, que està disponible a Google Play i també a l'Apple Store, doncs ens permet acostar-nos amb aquesta oferta. I no sé si ara mares... Em sembla que sí, que tu mares bastant fan, no?, de la saga de Star Wars o no?
Mira, si et soc sincera, doncs no havia vist mai cap. Vull dir, quan era petita potser a l'escola alguna i així. Ara amb els nens ens hi hem posat i l'altre dia em vaig a dormir mitja pel·li.
Vull dir que no.
Jo la Guerra de les Galàxies, bé, està bé per conèixer-ho, però no en soc fan, no, Albert, justament no. En canvi, ara sí que tenim una pel·lícula en cartellera que han estrenat en català. Aquí a Sant Cugat la tenim en versió original, subtitulada en català, però a Terrassa, per exemple, la podem veure doblada al català també, que es diu Samba. És una pel·lícula que és dels mateixos directors d'aquella Intocable, recordeu aquell home que va amb la cadira de rodes, i que hi ha un cuidador, un negre així com, doncs, alternatiu, no? I que al final ens fa reflexionar molt i molt tendre. Doncs bé, aquesta pel·lícula també trobo que fa molt bona pinta. Jo tinc ganes d'anar-la a veure i, en tot cas, la podeu anar a veure en català als cinemes, perquè gràcies als ajuts i la subvenció de la Direcció General de Política Lingüística està disponible en català. Però avui parlarem de pel·lícules que ens han cridat l'atenció, sobretot no tant per la qualitat de la pel·lícula en si, sinó perquè lingüísticament pensem que hi ha alguna cosa interessant a dir. Samba és una pel·lícula que el títol és una traducció senzilla, però n'hi ha d'altres...
Perquè ve a ser el nom del protagonista.
És un nom propi i no té cap misteri, no? Però a vegades ens trobem amb pel·lícules que justament la traducció del títol s'allunya molt de l'original o tot el contrari, no? I ara ho comentarem.
Però tot això vindria a ser per amb finalitat comercial, entenem.
De fet, sí, clar, aquí hi entren molts factors, no? Entra, evidentment, el lingüístic, no?, del traductor que té la missió aquesta, però hi ha una qüestió publicitària, no?, d'arribar de localització, que en diem en el món de la traducció, parlem de localització quan ens referim a fer que a aquella frase, aquella expressió, aquell títol, sigui efectiu allà on s'haurà de fer servir, no? Doncs en el cas d'una pel·lícula, allà on es projectarà.
Deixeu-me dir-vos que no m'agradaria gens haver de traduir els títols de pel·lícules.
Ah, no?
Perquè trobo que és tema de debat gairebé sempre.
Això també és veritat.
O moltes vegades. I
clar,
allò que
qüestiona
diuen que
molt i tothom té alguna cosa a dir,
oi? Molt fàcil criticar quan no es fa la feina.
Sí que és veritat, que tothom hi té alguna cosa a dir, en temes de català sobretot. En tot cas, sí que si teniu curiositat per consultar pel·lícules que s'han traduït o doblat al català, tenim un web de la Filmoteca de la Generalitat que s'hi pot accedir molt fàcilment i fer la consulta consulta doncs, per director o per títol de la pel·lícula. El web, us el dic, és http://, és a dir, .cat/filmoteca. És a dir, .cat/filmoteca. Aquí teniu tot un seguit de pel·lícules, que és la base de dades de Televisió de Catalunya, el servei de doblatge.
També, o... pels que tenim dubtes i ens dediquem a la comunicació, a vegades quan ens hi hem de citar, per saber si una pel·lícula ha estat doblada al català i, per tant, podem posar el títol en català, o si no, si ho hem de fer en castellà o en versió original.
Justament tens tota la raó, de vegades doncs això, si hem de fer esment d'una pel·lícula i el text que estem redactant és en català, evidentment el títol haurà de ser en català, i aquí podem consultar com s'han traduït. A veure, traduccions allunyades de l'original?
En tenim algunes i fem l'aclariment que una mica tu has comentat, que no hem escollit les pel·lícules o els títols per la seva vàlua cinematogràfica, que en algun cas algun n'hi haurà que sí que és una obra reconeguda i prestigiosa, i d'altres doncs dir això de qui és o de quin any és, Ho dic perquè, per exemple, com a títols allunyats de l'original, doncs per exemple tenim la pel·lícula Dona'm la mà, que doncs en l'original anglès era Crazy Moon, i que en castellà es va traduir com a Luna Loca, aquí sí que van ser bastant...
Gairebé literal.
Aquí sí, En canvi nosaltres en català va ser Dona'm la mà, és una pel·lícula de la Nisman, i aquí com a punt lingüístic, més allà, doncs, que, com dèiem, que és una traducció llunyana, aquí Dona'm, doncs, que ho hem d'escriure apostrofat, i amb el diacrític, és a dir, que dona... portaria un accent, igual que dones, de dones la mà, doncs per distingir-ho doncs del gènere femení de la dona o les dones. Un altre així també una mica, no del tot literal, seria bastant una mica allunyada, és No siguis gaire exigent amb l'amor, que doncs seria Don't ask too much of love, doncs que aquí podríem haver-ho, si fóssim literals, doncs no, com no demanis, no?
No demanis gaire,
i aquí...
O no esperis massa,
no? Esperis,
no? També.
I aquí precisament surt aquest fenomen, que lingüísticament també ens crida l'atenció pel gaire, aquest ús del gaire, que col·loquialment costa col·locar-lo en frases negatives, i potser en frases negatives tendim a fer un ús del massa. És a dir, avui no fa massa calor, podem dir, per exemple, i això que és un ús col·loquial no és admissible. És a dir, perquè precisament el gaire doncs queda restringit a frases negatives. I el massa només a frases quan hi ha una abundància, un excés. És a dir, doncs, per exemple, podem dir que l'Ebre portava massa cap dalt, no?, per Saragossa aquests dies. No?
Però no podem dir que no en portava massa.
Exacte, llavors, per això hi ha el gaire, que passa que ja dic que habitualment tenim una mica de confusió. Després, una altra pel·li, que aquesta jo crec que sí que és coneguda, que sí que, bé, almenys
sí,
en el seu moment...
Sí, aquesta quan preparàvem el programa, l'Albert
clàssic...
de seguida va dir, aquesta.
Aquesta sí.
Quina és aquesta, Mar?
La que coneixem tots amb el títol en castellà, jo crec, com fa el de Gialo Loco, que en català es diu Ningú no és perfecte. Fixa't quina traducció més diferent.
I
a més, l'original anglès tampoc no hi té res a veure. Vull dir, aquí tenim tres títols d'una mateixa pel·lícula que, segons l'idioma, són totalment diferents. En anglès és Some Like It Hot, en canvi, en castellà dèiem Com fa el de Gero Loco, i Ningú no és perfecte. No? Aquest Ningú no és perfecte, una frase que funciona perfectament en català, amb la doble negació, molt genuïna, sí, molt clara, molt evident... Podem dir Ningú és perfecte? Sí, també ho podem dir, però realment si vols fer allò...
Aquest èmfasi,
exacte, doncs ens queda quadrat amb Ningú no és perfecte, no?
I si m'ho permeteu, si no vaig errat, és a dir, per què t'ho dius? És perquè és més coneguda, amb castellà, home, òbviament aquesta pel·lícula ara no recordo, però em sembla que era en blanc i negre, doncs devia ser dels anys 50, com a molt
sí,
de principis del...
Sí, l'han passat a televisió, clar.
I clar, aleshores doncs la van passar doncs, primer en cinema, després en televisió, i no es va estrenar a Catalunya en català, fins que em sembla que ho va fer el programa Cinema 3, i crec recordar que van organitzar fins i tot un concurs per triar el títol.
Ah, és possible.
I doncs, hi havia el Gorina i el Jaume Figueres, em sembla que per això recordo, és a dir, a banda que la pel·lícula aquí a mi m'agrada, per això recordo l'origen d'aquest títol, no? Per això se'm va acudir seguida.
Un altre exemple de pel·lícules així en què el títol en català s'allunya de l'original i que a més en aquest cas té una curiositat lingüística, seria la pel·lícula que en anglès ha sigut The Fireball, seria El Bòlit, però El Bòlit ha acabat en D de Dinamarca, no en T de Tarragona. Per què? Podem escriure Bòlit amb D? Sí, i amb T també.
Què passa? Són dues coses diferents.
Són dues coses diferents, Alba. Bòlit amb D de Dinamarca és un meteor de gran lluminositat que sovint s'exhaureix amb una explosió, o també un automòbil de competició que assoleix una gran velocitat. Aquesta és la...
La més usual, no?
Sí, és la que han triat per traduir The Fireball, que no té res a veure amb Great Ball of Fire, no és
res de res.
No, la gran bola de foc no. El Valitam T és un joc que ni l'Albert ni jo no coneixem.
Doncs jo el conec.
Sí, Diu el diccionari que és un tros de fusta així cilíndric que acaba en punta amb les dues bandes, els dos extrems, i que piques amb la mà i el fas saltar, sí?
És un, el bòlit és, vindria, és un joc perquè ens vingui de la família de, del béisbol, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, amb una fusta es pica el bòlit, que és aquesta peça de fusta cilíndrica amb, les, amb forma de punxa pels dos costats, l'aixeques amb una fusta i amb la mateixa fusta li dones un cop. I aleshores corres.
Ja ho entenc.
I l'equip que recull el que seria la pilota, doncs recull el bòlit i el porta.
Val,
a Girona hi ha lliga de bòlit. De fet, em sembla que són,
són
campions mundials de bòlit.
I no ho sabíem.
També juga al País Basc. I també m'han dit que vosaltres potser ho sabreu, que d'aquí ve l'expressió anar de bòlit.
Sí, sí. De fet, és
que
eren
com anaven a buscar la fusta quan l'havien llançat al...
Sí que et confirmo que anar de bòlit s'escriu justament amb T de Tarragona, no amb D de Dinamarca, anar de bòlit, per tant, ha de venir d'aquí justament, i pel que m'expliques aquest joc, pausadet no és.
No, i de fet, bòlit es deien els seus orígens, però ara, almenys a les lligues, li diuen bèlit.
Ah?
S'ha transformat la O en una E. Que aquí ja no ho sé si és tradició o error.
Ho investigarem.
És originari aquest joc? M'imagino que era de Gran Bretanya. No.
Jo sé que es juga a Girona, també es juga al País Basc. Sí, i altres països també, però ara no sabria dir-te d'on és original.
Que maco.
És curiós.
Mira, ja hem après una cosa nova.
Sí, sí.
Tenim més traduccions, però també en teníem de més literals, no? De més...
Sí, més literals pel que fa també una miqueta, potser fins i tot els noms propis, per exemple, també, és a dir, quan tenim un personatge conegut, no? Doncs Superman, per exemple, Superman, Spider-Man també, el que passa que ha adaptat amb la fonètica d'aquí, però clar, quan tenim, què passa quan traduïm al català, doncs el zorro, clar, el zorro, evidentment, no el traduïm, però clar, a més hem de mantenir la fonètica doncs, original castellana, és a dir, no hem de fer el zorro, no? Allò, que potser, jo li deia,
algun avi potser sí que ho
algun avi, no? O fins i tot el Puyol potser ho faria, no? Que és molt, molt de fer aquestes coses, però clar, és a dir, és un cas que no hem traduït, no? Per la vigència que té el nom propi, quan els noms ja dèiem que els noms propis d'entrada només es tradueixen els de papes i els de reis, la resta es mantenen tal com són, eh? I doncs que en aquest cas un personatge que té la vigència d'aquest, doncs, no?, d'aquest heroi, doncs, que em sembla que és d'un còmic mexicà, no?, originari, el diria. Doncs aleshores s'han traduït les pel·lícules, doncs, la llegenda del zorro o la màscara del zorro, doncs, que en anglès és el mateix, The Mask of Zorro i The Legend of Zorro, i en castellà igual, la llegenda del zorro i la màscara del zorro, és a dir, doncs, ja, de vegades, en canvi, hi ha criteris o fan altres coses a l'hora de traduir que són una mica diferents, que queden a meitat camí, és a dir, que inclouen el nom de l'original i a vegades fan com un aclariment.
Seria el cas de Reader, no?, el lector, no?, que... ens trobem això, el títol original que no l'han traduït, però al costat hi posen com un aclariment, no? El títol en anglès d'aquesta pel·lícula de Stephen Daldry és The Reader, i tant en català com en castellà han mantingut The Reader, i després hi han afegit el lector o el lector en cada cas, no? Són casos curiosos de traducció, trobem, no?
Us agrada aquesta opció de mantenir l'original i fer-ne un aclariment?
A mi se'm fa estranya.
O potser no sempre es pot fer.
Però... a veure, no, segur que no sempre es pot fer.
No, títols més llargs.
Hi ha títols, exacte, frases fetes, de vegades et trobes això, no? Títols que realment mantenir-los en anglès seria dificultós, fins i tot a l'hora de... si tinguéssim un altre nivell d'anglès, potser, no?, de competència lingüística.
A veure, d'aquí uns anys,
jo potser ho justificaria, és a dir, a veure, clar, evidentment, si no saps anglès, doncs... jo no deixaria ni l'original anglès, deixaria directament la traducció. Ara bé, si fos una paraula anglesa que té una dificultat d'entendre, doncs, important, o que hi ha un doble sentit, llavors potser sí que faria aquest aclarim, però, per exemple, en aquest cas no sé si és justificable, però clar, això és la meva visió que molt subjectiva, no?, que potser algú dirà, no, respon a algun efecte una voluntat d'acostament. Sí.
De fet, també de vegades ens trobem això, pel·lícules que millor tenen títols molt similars. O sigui, no m'estanyaria gens que hi hagués una altra pel·lícula que es digués El lector.
No, sí, és cert, llavors, igual que llibres, oi? A vegades que repeteixen títol.
I llavors intenten, m'imagino, buscar la diferència amb això, no? Amb un títol doble o... Més a saber.
No sé si feu l'exercici vosaltres com a professionals a vegades de pensar com hauríeu traduït algun títol de pel·lícula, sí?
Sí, bé, sí, jo jugo amb la llengua sempre que puc. Sí.
Ai, com ha sonat
també,
això?
També em quedo fins als finals dels crèdits per veure qui ha traduït, qui ha doblat.
Sí?
Home, sí, a mi m'agrada una pel·lícula, a més ja que la pago, tu dius.
Fins al final.
Fins al final aprofitem-la tota. No, però sí que és curiós, a vegades quan surten els actors a doblatge, per exemple, i en el meu cas sobretot sí que m'agrada veure qui ha traduït la pel·lícula amb els crèdits, ja que hi surt el nom, que és tot un detall.
O les bandes sonores, també, a vegades, quan surt
la cançó. I tant, les bandes sonores.
T'ha agradat una cançó de la escena.
Sí, per mi, personalment, ja parlo, ja és, no
a nivell professional, no, també?
Català, sí, però l'aspecte musical en una pel·lícula per mi és molt important. I fa molt. Tenim més pel·lícules així molt doncs, similars amb aquesta que dèiem de The Reader, no? Tenim Teen Wolf, que té uns quants anyets aquesta pel·lícula amb el Michael J. Fox, no?
Sí. Deia
aquell noi. Doncs això, que en castellà van fer això que deia del lector, doncs van posar-hi De pelo en pecho. En català no, en català van mantenir Teen Wolf, igual que en anglès, exacte.
Sí, perquè dèiem que el títol original anglès no apareix aquest aclariment.
No.
A veure, en canvi...
Clar, la cosa seria si caldria, no? Perquè jo crec que si entens anglès no cal, i si no entens anglès potser encara és més dubtós fins
sí,
i tot, no?
Sí,
no és gaire, aquest aclariment no és gaire transparent.
No és gaire, aclaridor, no. Podríem dir.
No. Però bé, ja són exemples, doncs aquests sí que els que hem dit fins ara sí que els hem escollit pel que fa... a com s'ha traduït o com s'ha adaptat el títol. Ara potser més aviat parlarem doncs, de títols que pel com sonen en català plantegen, doncs, com deia, algun parany o algun apunt que nosaltres volem ressaltar per als oients. Per exemple, un seria El gran negoci de les bessones, que en castellà doncs, era Ensalada de gemeles i en anglès era Big Business.
Ensalada de gemeles, sí. És que és molt curiós,
Jo potser m'imaginaria algun tipus de pel·lícula X, gairebé.
Oi que sí?
Sí.
Bé, com suposo que un batibull. Bé, en qualsevol cas, no l'hem... Em sembla que el Jim Abrams és relativament conegut, vull dir que no és un director menor, però jo no sé quina pel·lícula és ara mateix. Però bé, per què hem triat aquest títol?
I en anglès com es deia?
Això, Big Business.
Big Business.
Vull dir. Uh-huh. A veure, hem triat per la paraula bessones, en femení, doncs, que en masculí és bessons, perquè és una cosa curiosa, en castellà tenen la paraula gemelos i mellizos. Uh-huh. I en català, són paraules molt aclaridores, no? És a dir, però doncs, dos nens germans que han nascut del mateix part, però no del mateixa bossa, no, diguéssim, sinó de dos òvuls diferents, etc. Bé, el cas és que en català no hi ha una paraula així per traduir. Els bessons pot referir-se tant a que siguin de la mateixa bossa com no. I la manera, si ho busquem, és dir bessons univitelins o bessons bivitelins. És a dir, vull dir, no funciona.
Molt
dir,
complicat,
Molt complicat, que en castellà també la deuen tenir, aquesta paraula, però vull dir que tenen en canvi, no sé si és que no hi ha hagut prou bessons o no sé com ha anat això, però que no tenim una paraula d'un ús relativament habitual o corrent per fer aquesta distinció, és curiós.
És com el cas de los trillizos, no? També en català tenim les tres bessones, però molt sovint, quan parlem així amb un nivell més familiar, doncs parlem de trigèmins, trobo jo almenys, no?
Sí, sí. Però és curiós, aquesta, crec que aquí sí que és una mancança, no?, de la llengua, que no hi hagi una paraula doncs, d'un ús habitual. Després també clar, bessons, sí que hi ha molta gent que, clar, en castellà els gemelos també fan referència als botons de puny, aquest de les camises, i hi ha molta gent que a vegades ho diu, sí, anava molt mudat a la boda, es va posar, doncs...
De 21 botons.
De 21 botons, i doncs no, com deia, 21 botons, i per tant aquests de les camises són botons de puny, res de coses estranyes,
Els bessons també és aquest múscul que tenim a les cames, no?, que comentàvem,
sí, que
no fa gaire,
que correspon a la zona dels panxells.
Del panxell.
O també deia, em sembla que era el tou de la cama, que també la recull el diccionari.
Sí, a veure.
I, doncs bé, que fins aquí aquest apunt. Un altre, que és una pel·lícula que és La fi és el meu principi, doncs que en aquest cas, clar, La fi és el meu principi, aquí ja és una mica complicat, perquè la fi fa referència a aquesta paraula fi, que té dos gèneres, que és el fi o la fi. Clar, quan diem la fi és que una cosa s'acaba, mentre que el fi vol dir la finalitat. I aquí hem d'anar una miqueta en compte.
Hi ha la trampa, eh?
Hi ha la trampa, sí, hi ha la trampa, perquè aquí es presta una miqueta a no entendre'l, no? Doncs la fi és el meu principi, vol dir que doncs, l'acabament, no? És el principi, però en canvi, si fos el fi, voldria dir la finalitat d'una cosa, i és per això que hem triat.
Aquesta sí que és traduïda literalment de l'alemany.
Correcte, aquesta no té, no amaga, Das Ende ist mein Anfang, seria en alemany, ben bé vol dir això, i de fet en castellà també ho van traduir així, el fin és mi principi, aquí no hi ha cap truc, cap joc, cap tripijoc estrany. En canvi, una altra, que aquesta potser sí que una mica, té una mica més de joc pel que fa al títol, Mar, és aquesta d'aquí de...
La del monstre mecànic, vols sí. dir? Jo és que aquesta pel·lícula tampoc no m'és gens familiar, però...
No, a mi tampoc,
En tot cas, crida l'atenció que la relació entre el català i el castellà, bàsicament, perquè bé, en anglès és Demon Seed, però en castellà tenim Engendro Mecánico. Clar, la traducció d'Engendro seria engendrament, però clar...
Complicat.
Sí, quan fa referència a un esguerro pot ser monstre i seria potser una mica més efectiu, no? Sí, més àgil.
Sí, perquè per exemple si una pel·lícula fos esguerro mecànics, que seria la traducció potser literal que sí, funcionaria, sí. No sé si tindria gaire èxit a les sales comercials.
Sí, jo aquesta pel·lícula pel títol dedueixo que és una d'aquestes de sang i fetge, no? Com aquella de... Psicosi.
És de ciència-ficció i terror, sí.
Sí, la coneixes, Alba?
Del 77.
Alba? Ah, ho has buscat a internet?
Sí, jo tinc la fitxa oberta.
Ara m'has espantat, ja m'estava allunyant la cadira.
No,
no,
a veure si n'ha fan.
Sí. Jo sóc poruga, tot el que fa por prefereixo passar-ho per alt.
Doncs sí, tenim aquestes pel·lícules així, tipus Psicosi, no? Que acaba amb I, no psicosis, no? Com anàlisi i totes aquestes. Sí, sí. Ah, exacte. I bé, també hi ha un altre tipus de gènere ben diferent, no? Que l'Albert li agrada denominar la piticuixa.
No, a veure... No.
A veure, Albert, quin és aquest gènere del
piticuixa? No,
explica'ns-ho, va.
No és un gènere concret, però a veure, aquí podíem... Igual que abans dèiem aquesta del monstre, aquesta del monstre mecànic, no? Que dèiem que era... Si haguéssim, doncs, de terror, no? O després... Hi ha pel·lícules doncs, que són de sang i fetge perquè fan referència al que hi surt. En canvi, doncs, pel·lícules que podríem dir eròtiques, per dir d'alguna manera, el gènere, doncs una manera de referir-nos-hi col·loquialment, que normalment solen pel·lícules d'un gust dubtós pel que fa a la qualitat, sinó que bàsicament és una excusa doncs, per ensenyar pit i cuixa. No? I això el meu avi em deia, doncs, això.
Les pel·lícules d'Almodóvar serien pel·lícules de pit i cuixa?
No, les pel·lícules
més enllà de la qualitat?
Ah, jo penso que no.
Jo crec que l'Albert és més clàssic, pensa més
sí.
amb la...
Sí, però clar, jo penso a pel·lícules aquestes que potser els 80, per la situació política d'aquest país, o finals dels 70, doncs eren pel·lícules que bàsicament era això, que com venien d'una època de repressió, no, doncs no calia ja anar a Perpinyà perquè sortís alguna noia doncs, lleugera de roba. I una mica doncs, per aquesta... No? I perquè potser als alumnes els ho explico perquè els alumnes de nivells baixos, perquè aprenguin aquesta paraula, no? És com per exemple, quina part del pollastre t'agrada més? I diuen, sí, i amb aquesta manera sempre se'n recorden, és un truc una mica absurd.
No era una pregunta que feien en un concurs d'aquest tipus Fili Prim o...
A mi em sona, el piticuixa, el concepte...
Què prefereixes, pitocuixa, no? Sí,
bueno, no ho sé, jo ho agafava una mica per aquí, tampoc no hi donen per
sí,
més.
Sí, home, sí, Albert. Feien broma, en tot cas. Bé, una pel·lícula que recordem és la de 9 setmanes i mitja, no? Amb la banda sonora aquesta del Joe Cocker, no? Doncs que està força bé, també. Veus?
Aquesta.
Aquí volíem. També hi havia piticuixa.
Sí, també hi havia.
Jo crec que l'Albert pensava més en això.
Sí, ja home, que aquesta pel·lícula no sé quin any és, això és el 80 bastant, o 90 pocs.
No recordo de quin any és, però...
Ara ho sabrem.
Del segle passat,
tu pregunta-li al teu fill de 13 anys, a veure si t'entenc que em refereixo.
Escolta, Albert...
Del 1986, Albert. No sé quants anys tenies aleshores.
Si tens jo me recordo que la van passar per la tele, eh? Al cinema, evidentment, no vaig anar-la a veure, aquesta. Sinó. Però me recordo que va ser, a classe, recordo que va ser comentada entre...
Sí?
Sí, sí, entre els alumnes. Però, per
va causar furor, no?
Sí, home, amb 12, 13 anys, doncs suposo que sí, una miqueta.
Mm-hmm. De fet, és una pel·lícula que ha passat a la història, perquè
sí.
Aquestes dates jo encara havia de néixer, per poc, però... I és una pel·lícula que jo conec, que el meu germà, aquestes generacions més joves, també coneix, per tant...
Clar.
Bé. De la història del cinema, gairebé.
En tot cas, embolica que fa fort, no?
Sí, una mica podem dir que sí.
Aquest és el títol de la següent pel·lícula, Embolica que fa fort, que ens ha agradat molt, perquè és una manera com molt genuïna, molt nostrada, mm-hmm. no?, amb una frase feta, de traduir una pel·lícula que en el títol original és de fa any més i que en castellà és El gran enredo, no? Embolica que fa fort. Seria com una altra que tenim aquí, que es diu en anglès Devil and the Deep, que seria Entre l'espasa i la paret. Fixa't, Alba, que realment...
S'ho han inventat, eh?
S'ho han inventat però, totalment, però...
Potser ens agrada aquest estil, perquè
sí,
doncs realment és un exemple això de, més que de traducció, de localització, no?, el que dèiem abans,
sí.
És a dir, d'adaptar-ho al receptor final d'aquest producte.
Uh-huh. I acabem, Albert, amb algunes parell de pel·lis més, que després sí. Volem donar pas al concurs.
Molt bé. Per exemple, una que és una mica curiosa és la que per una pel·lícula de Tom Fernández que van dir "Para què sirve un oso?" i la van traduir d'una que ens atreviríem a dir que no és correcta la traducció. És a dir, quan tu preguntes "Para què sirve un oso?" estàs preguntant la finalitat uh-huh. d'això. Doncs en català, amb pregunta, insisteixo, amb pregunta, no amb frase afirmativa, aquest "Para què?" s'ha de traduir "Per a què?" És a dir, insisteixo en frase afirmativa, interrogativa, perquè en frase afirmativa no. Llavors, l'haguessin hagut de traduir literalment "per a què serveix un os", i pel que sigui, doncs el títol original la va caure i va quedar "per què serveix un os". Llavors aquí no estàs preguntant per finalitat, sinó estàs preguntant per causa, és a dir, per què hem vingut aquí avui.
Si féssim l'exercici al revés, si traduíssim del català al castellà, seria "per què serve un oso",
justament,
no? Amb aquesta traducció
exacte.
Que se n'ha fet.
Correcte, clar, és un error, no de traducció que no ens agradi, que no sigui adequada pel contingut o el que sigui,
sinó que és errònia.
Lingüísticament no és correcte.
Sí. Què passa? Que potser això ens obre la porta, un altre, amb això jo crec que ja acabaríem, hi ha una altra pel·lícula que es diu "Alguna cosa de què parlar", sí, aquí, doncs, uh-huh. i que aquesta funciona en el sentit que és normativa, és lingüísticament correcta, però que era el títol com a forçat.
Molt.
Almenys, que sí, Alba, amb la Marva hem dit "ai", i potser a vegades, és a dir, ens deixem clar, és a dir, insistim que aquí al cinema hi ha un vessant comercial molt marcat, i aquí alguna cosa de què parlar a nosaltres en lingüístiques ens agrada, però potser per al públic ho percebo una cosa molt encotillada, que no acaba de ser del tot àgil, és a dir, potser per això, per a què serveix un os, i potser el traductor va preferir optar per fer una incorrecció, però que fos una cosa més àgil, no ho sé, això no ho sabrem mai.
En tot cas, estem parlant de la pel·lícula "Something to Talk About",
sí.
No, Albert?
Sí, "Algo de que hablar", que seria, i aquí doncs això és...
Perquè en castellà funciona.
En castellà funciona, "Algo
de
que hablar".
Cap problema, sí.
Aquí el problema és que els relatius en català, hi ha moltes coses que es poden dir dels relatius, donarien per fer un programa, de fet, com expliquem a classe, fem moltes sessions dels relatius, i ens donen molts problemes perquè les opcions que són normatives acostumen a no agradar-nos.
Clar, aquí la traducció al català ja l'han feta bé, ja, però sí que reconeixem que és poc àgil. La traducció al català de "Something to Talk About", "Algo de que hablar" en castellà, és "alguna cosa de què parlar". Clar, una pel·li que es diu "alguna cosa de què parlar"
costa.
És, sí, és forçada, és poc àgil, sí, és, no?
Si la veus a la graella i dius "canviaré", no?
Ja comences amb aquest "alguna cosa", per no dir quelcom que encara seria pitjor, trontolla, i aquest de què, tot i que és correctíssim, és poc àgil, no
ens agrada, és molt, té una sonoritat també que no, molt forta.
Llavors aquí jo hauria estat partidària més aviat doncs
d'inventar-nos el títol,
sí,
també.
Oi?
De buscar una alternativa,
clar. Bé, ja només, abans de passar el concurs, volíem comentar ja també que ens acostem, nosaltres que anem molt, amb l'agenda molt per davant, anem passant ja, pensant en el Sant Jordi, això de la traducció dels títols de pel·lícules, no, també és habitual amb títols de llibres, evidentment, no? I justament un llibre a partir del qual s'ha fet una pel·lícula recentment, és un que en anglès ha sigut "The Fault in Our Stars", que s'ha traduït al castellà com "Bajo la misma estrella", però en català s'ha traduït com a "No està escrit a les estrelles". En anglès, en francès seria nos de toi contraire, no? Que serien com les nostres, els nostres estels contraris, no? Uh-huh. Sí. Realment, la paraula estrella s'hi manté, no? Perquè en portuguès, fins i tot, no? A culpa de les estrelles, que és la que s'assembla més a l'original anglès.
Sí.
Sempre hi apareix l'estrella, no? Com a element clau del títol, però en cada versió lingüística...
Canvia.
No? Canvia, una miqueta la formació del títol. Bé, trobo que és curiós, ja com tu deies abans, agrada jugar amb la llengua i ens anem fixant amb aquestes cosetes.
Sí, i també ens havíem de fixar en el darrer programa, no, que vam tenir doncs, l'Abelardo i la Montse, vam plantejar un concurs que encara el tenim vigent, és un concurs...
La Montse i l'Abelardo deuen haver participat perquè estaven contentíssims.
Estan encantats, almenys... I per què volien participar? Doncs perquè el premi realment s'ho val, eren dues entrades dobles per anar a veure l'obra de teatre Vilafranca, un dinar de festa major, i que l'altre dia tenim el dubte de quin dia era el passi, doncs, no és un passi, és una representació, no? Com parlar de cinema se m'ha quedat. Doncs hi ha dues sessions, una per al dissabte 13 i l'altra per al diumenge 14, i per tant el que sortegem són dues entrades dobles, i una de les entrades dobles és per al 13 i l'altra és per al 14.
Doble premi.
Aleshores,
diria que divendres 13,
és divendres 13?
I dissabte 14.
Sí, perquè sí. Crec que dubtàvem entre dissabte i diumenge, Albert, la setmana passada, i eren 14 i 15, per tant, divendres 13.
Doncs ho he dit mal dit, llavors. Doncs divendres 13 i dissabte 14.
Una entrada doble per cada dia,
per cada dia. I què havíem de fer per participar? Era molt senzill. Ens havíeu d'adreçar un correu a l'adreça sancubat@cpnl.cat, i l'únic que es demanàvem era que ens diguéssiu el nom d'un país que porti article, perquè la setmana passada tenim l'Abelardo, que és de Colòmbia, uh-huh, doncs no porta article, igual que Venezuela, dèiem, però per exemple, doncs ara diguem que l'Uruguai sí que porta article, i doncs que no feu servir Uruguai, busquem-ne un altre.
Aquesta és trampa, ja l'hem dita.
Aquesta és trampa, ja l'hem dita.
Tothom convidat, adreceu la resposta a sancugat@cpnl.cat. Teniu fins al 10 de març, uh-huh, oi, per participar-hi?
Fins al dia 10, sí.
L'11 donarem a conèixer els guanyadors. Mar, Albert, amb aquesta banda sonora ens acomiadem i tornem dimecres que ve.
Moltes gràcies, Alba. Fins dimecres.
Adéu-siau. Oh, I love it.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.